Bon vespre, benvinguts a la Tertúlia Proscrita, una setmana més. Com veieu, no sóc la Txell Partal, no us amoïneu que aviat tornarà a ser amb nosaltres de seguida, però sí que tenim els col·laboradors habituals. Josep Costa, bon vespre.
Bon vespre.
Albano Dante Fachín, què tal, bon vespre.
Bon vespre, Ot Bou Costa, Josep Costa.
Com esteu? Et veig encès avui, Albano.
Bueno, perquè jo d'Estats Units no en sé res, però Catalunya fa 30 anys que visc i quan veig el que veig aquestes últimes hores arran de la victòria d'en Trump, que és un dels temes que tractarem, sí, m'encenc.
Amb les reaccions.
Amb les reaccions
i les lectures que se'n fan des d'aquí.
Sí, sí.
Ara ho explicava l'Albano. Evidentment, ahir ens llevàvem amb aquesta notícia, que és que Donald Trump es va imposar Kamala Harris i a partir del pròxim 20 de gener serà una altra vegada president dels Estats Units. Abans de demanar-vos una primera consideració a vosaltres, deixeu-me'n fer una a mi. Llegint la premsa americana, nord-americana, aquests dies, es veu claríssimament que la lectura que es fa a tot arreu és ja no es pot interpretar Trump i el trumpisme com una anècdota o com un parèntesi en la història. Els votants el 2016 potser se'l van jugar una mica i no l'acabaven de conèixer. Ara ningú pot esgrimir aquestes raons. Tothom sap qui és Trump, tothom sap què és el trumpisme, tothom sap què proposa. Els fets del 6 de gener del 2020 al Capitoli van tenir lloc i els va veure tothom. I, per tant, això dona pas a una nova era. No? Costa, quina primera consideració em faries tu?
Bé, jo crec que aquí aquest vespre farem el mateix que està fent tothom, que és parlar d'Estats Units, però en realitat tenint el cap a Catalunya i el que passa aquí, no? És a dir que...
No, i això, és el que hem de fer.
I això també, sí, perquè en realitat el que passa als Estats Units, i jo vull començar, i la gent que no li interessi la política americana, que estigui tranquil·la, que estan parlant de política catalana en realitat, el que passa als Estats Units, al final, té conseqüències a tot arreu, això ho sabem, però no només per una qüestió de potència militar, de potència i tal, sinó que la política, les dinàmiques polítiques que passen als Estats Units, al final s'acaben imitant per acció, per emissió, s'acaben transmetent arreu del món. Efectivament, jo crec que les democràcies occidentals, nosaltres en som una, som part del món democràtic occidental, les democràcies occidentals estan molt malaltes. I ara ja el Trump, ja no, com deies tu, no és una anècdota, sinó que és, ja, diguéssim, crec que som el centre del tsunami. I que a Europa també n'hi ha molta evidència, no? Tenim Meloni a Itàlia, tenim Le Pen també creixent la seva influència a França, tot i que a les eleccions va tenir un resultat més aviat discret comparat amb les expectatives, però...
Comparat amb les expectatives, però...
Que podia guanyar i no
si
va guanyar.
Si s'analitza la trajectòria del ressemblament nacional, veu evident que la consolidació hi és, mal que al final, evidentment, no guanyessin les legislatives.
Jo crec que és qüestió de temps que el Front Nacional acabi tenint la presidència de França, perquè ja és... en un model o en un sistema bipartidista o que tendeix al bipartidisme, que és un sistema majoritari, el francès, ja són un dels dos grans i, per tant, és qüestió de temps que per alternança acabin tenint la presidència de la República. Jo crec que aquí la reflexió que ens hem de fer nosaltres és tot això que ens està dient per la política de ca nostra. Com s'ha de fer política a ca nostra en aquest món perillós?
Doncs hi entrarem després, però abans, com que hem de connectar amb el Blai Avià, que el tenim des dels Estats Units, Albano, una breu consideració també i connectem amb el Blai.
És que no sé si puc fer una breu consideració, però mira, tres coses. A mi m'interessa molt parlar del que passa a Catalunya, entre d'altres coses, perquè crec que és molt... No em sento capacitat per dir no, és que el que passa als Estats Units és això, això i això. El que sí veig... en la reacció al que passa als Estats Units, ahir veia un tuit que a mi em va escandalitzar, de l'Elisenda Alemany, dient, ostres, des de l'esquerra cal que pensem i que fem noves propostes. Clar, jo la setmana passada la vaig veure en el Port Olímpic, vestida de 21 botons, aplaudint la Copa Amèrica, el Borbón i el Banco de Santander. I jo penso, aquí podem desbarrar de Trump, de Le Pen i de qui vulguis, però quan veus el paper intolerable de l'esquerra, que ara són ells els que han de pensar perquè nosaltres, pobrets, puguem entendre ben bé quines són les pors i no sé quines històries. Què m'estàs explicant? Llavors, quan gran part de la reacció de l'esquerra són aquestes burrades, aquestes coses que són absolutament... que no encaixen els fets amb el que diu, és normal que la gent deixi d'escoltar. I escolta'm, i després, pel que fa al periodisme, hem sentit des d'ahir un munt de gent de l'esquerra catalana dient que, ostres, que la derrota de Kamala Harris, que no sé què, que no sé quantos, com si haguessin derrotat a Julio Anguita, no? Clar, jo, que estic bastant temps a internet i intento llegir tot el que puc, jo no he sentit gaires mitjans catalans explicant-me que Dick Cheney, el vicepresident de Bush, que es va inventar el bulo de les armes de destrucció massiva que van donar pas a la invasió d'Iraq, demanava ferventment ell i la seva filla el vot per Kamala Harris. Això, jo no dic que això m'ajudi a entendre la complexitat de la política nord-americana. Ara bé, com és que això no m'ho han explicat? Què m'estan intentant vendre? I crec que justament si de veritat aquests fenòmens, gent com Trump, ens preocupen i ens neguiteixen i tal, els combatrem què? Amb mentides? Els combatrem amb ocultació i manipulació constant? Perquè jo tinc aquesta sensació, i acabo. No sé si vau veure el vídeo de Trump dient que aquesta senyora Liz Cheney, la filla del... que ella parlava molt alegrement de la guerra perquè no enviava els seus fills, que ja li agradaria amb ell veure-la què faria en una situació de guerra. Més o menys venia a dir això. A mi la premsa aquí m'ha explicat... El diario.es explicava que Donald Trump demanava que la posessin davant d'un peloton de fusillament. Vull dir, jo he vist el vídeo, he llegit la transcripció de lo que ha dit. Llavors...
Sí, que deixem una part de la pel·lícula que evidentment sí que serveix, sens dubte, per entendre el que Trump és capaç d'establir una connexió amb la base social nord-americana que l'ha portat a la presidència.
Jo el que dic és que si de veritat nosaltres aquí a Catalunya volem entendre una mica del món i fins i tot si ideològicament estem, diguéssim, determinats a lluitar contra aquesta manera d'entendre la política, escolta'm, no ho podem fer d'aquesta manera.
El Blai Avià, sens dubte, des de Carolina del Nord, ens ajudarà una mica a treure'n l'entrellat. Blai, què tal, com estàs?
Vespre.
Escolta, primer de tot, explica'ns, ja que hi ets i que tenim aquest plus de la presencialitat, explica'ns quin és l'ambient que es respira a Carolina del Nord, que de fet durant unes setmanes d'una mena d'entusiasme ingenu demòcrata fins i tot n'hi havia que tenien l'esperança que cauria del bàndol demòcrata, i evidentment no tan sols no ha estat així, sinó que tots els estats que va recuperar Joe Biden el 2020 respecte dels que havia perdut Hillary Clinton el 2016, Trump s'hi ha imposat, també. Quin és l'ambient? Com es respira a Catalunya?
Sí, efectivament, aquí l'ambient, la veritat és que és una mica de batiment bastant absolut. Com és dit, Carolina del Nord era un estat que Trump va guanyar el 2017 i el 2020, però el 2016 va guanyar per 3 punts i ara el 2020, el 2019 va guanyar per 1, i hi havia l'esperança una mica que ara, en aquestes eleccions, diguéssim, veient que aquest marge s'havia anat empetitint amb els anys, pogués canviar el bàndol demòcrata, diguéssim. Hi ha hagut és una mica difícil d'explicar des de fora l'operatiu de campanya que hi ha hagut aquí, sobretot demòcrata. Jo tinc un telèfon americà, evidentment, tot i que no puc votar, i no he parat de rebre missatges constantment, missatges, SMS, potser 10, 20 al dia, amb de votar, si és voluntari, en fi, de tot. I finalment això no ha estat així. Finalment, és cert que a Carolina del Nord els electors han acabat elegint el candidat demòcrata com a governador, però finalment, com has dit, s'ha acabat decantant novament cap a Trump.
Una part molt important d'aquesta decepció que tu ara ens estaves descrivint, Blai, neix evidentment de les expectatives, però també de la diferència amb el que s'esperava el 2016, no? Quan Trump va arribar per primera vegada a la presidència. Sí. La reacció és diferent perquè, com dèiem al principi de la tertúlia, doncs el grau de coneixement i el grau de llibertat que té Trump dins del Partit Republicà, per exemple, ha canviat molt. No sé si ens podries ajudar a entendre com podria ser diferent un segon mandat de Donald Trump respecte del primer.
Sí, tu ho has dit molt bé abans. En el 2016 es podia arribar a pensar que Trump era una mena d'accident històric, que la gent no el coneixia molt bé, havia votat una mica, diguéssim, el candidat potser més outsider, fins i tot dins del propi Partit Republicà hi havia hagut molta oposició a la candidatura de Trump i, diguéssim, les grans elites republicanes, els Dick Cheney's de la vida, per exemple, que ara deia l'Albano, havien estat molt oposades a la candidatura de Trump. Ara no. Ara Trump ja va ser president d'una legislatura, com ja has dit, la gent ja sap de quin pou calça, va ordenar l'assalt del Capitoli el 6 de gener. Ningú té cap mena d'il·lusió sobre què podria i què no podria fer Trump. I jo crec que és molt important entendre que les eleccions de dimarts per mi han inaugurat un moment, una etapa històrica totalment diferent als Estats Units. Això ja no és només un producte d'un grapat de votants en un estat o en un altre, irats contra el sistema que han decidit decantar-se per aquest candidat més outsider. Trump ha guanyat suport entre tots els grups, les dones, amb els homes menys educats, les dones menys educades, els llatinoamericans, amb els afroamericans. És una coalició realment, o sigui...
Un terç dels votants de minories ètniques ha donat suport a Donald Trump. A les zones rurals ja hi és del tot consolidat, que van ser el seu primer bastió, però a més ha retallat distàncies a les grans ciutats. A Nova York el marge entre la candidata demòcrata i el candidat republicà és el més estret, diria que des del 1988. No? Això, com és? Com ha aconseguit Trump revertir aquella dinàmica del 2016 i aconseguir una massa social tan diversa i tan variada aquesta vegada?
Mira, jo crec que la clau per entendre una mica l'era Trump en la política americana és que en les darreres dues dècades i sobretot després de la crisi del 2008, que va ser un cop molt fort, Catalunya certament va ser un cop molt fort i als Estats Units ho va ser, si no tan fort, encara més fort. La clau per entendre la política americana és que hi ha aquesta divisió entre la política antisistema i la política prosistema. Trump, jo crec que la clau del seu exit electoral de Trump és que Trump ha sabut erigir-se, ja sé que Trump és un multimilionari, part de l'elit social de Nova York, perdó, Trump ha aconseguit erigir-se, Trump és algú que no estava en política, Trump no tenia cap mena de relació amb les elites del Partit Demòcrata, i com del Partit Republicà, perdó, i com anava dient, en el seu moment, el 2016, la seva candidatura... La seva candidatura va ser molt oposada per les elites del partit, que no volien que Trump fos el candidat del partit perquè pensaven que perdria.
Ara, en canvi, el controla absolutament.
El controla ell, el partit és seu, el partit és absolutament seu. Tota la gent que podria haver estat oposat a Trump ha estat ja purgada des de fa temps. Per exemple, el seu antic vicepresident, Mike Pence, diguéssim, ja no forma part d'aquesta coalició, amb qui va trencar després de l'assalt del Capitoli. Trump, jo crec que el 2020 Trump va tenir el problema que era el president al càrrec i va fer una gestió molt, 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 molt dolenta de la Covid i això li va passar factura a les urnes. Però Trump és l'únic candidat que realment ha sabut capitalitzar aquest descontent antisistema. I és una cosa que els demòcrates no han sabut fer. Durant un moment històric, el 2017, sobretot el 2020, va semblar que Bernie Sanders, sobretot, o fins i tot Elizabeth Warren, podien capitalitzar una mica aquesta onada de descontent i oferir un programa una mica més antisistema, però les elites del Partit Demòcrata van aconseguir aturar, diguéssim, aquest moviment més populista, en certa manera. I això explica una mica, jo crec, l'atractiu de Trump entre aquesta coalició de votants. Són votants, en aquestes eleccions s'ha d'entendre, amb la preocupació número dels votants des de principi d'any ha sigut l'economia, la inflació, el cost de vida. I això és una cosa en la que Trump ha capitalitzat molt. Trump és aquest businessman, té aquesta reputació com a gran magnat i home de negocis i ha aconseguit reivindicar-se com a gestor econòmic davant de Kamala Harris, que no ha sabut desvincular-se de l'historial econòmic del govern de Biden, del qual va formar part i, per tant, jo crec que era una mica més difícil per ella.
Blai, ara l'Albano... Ara l'Albano explicava la seva sorpresa en descobrir que Dick Cheney, l'ex-vicepresident durant l'era de George Bush i un dels impulsors de la guerra de l'Iraq, va donar suport a Kamala Harris i deia, ostres, aquí de vegades sembla que els mitjans ens perdem una part de la pel·lícula. I aquests dies també, després de la victòria de Trump, hi ha molt de sarau sobre si acabem d'entendre amb la mirada catalana o amb la mirada europea ben bé què passa als Estats Units. Tu què diries que és el que ens costa més d'entendre?
És interessant això que diu l'Albano, perquè realment hi ha hagut una estratègia, aquesta campanya, una mica difícil d'entendre, la veritat. El 2017 amb Hillary Clinton hi havia aquesta idea que l'estridència de Trump i aquest racisme i aquest masclisme, diguéssim, bastant explícit, la campanya sempre ha promogut, podia alienar alguns votants republicans de la coalició, diguéssim, republicana del partit. Llavors, Hillary Clinton va intentar fer aquest esforç a alinear-se, diguéssim, amb les parts més moderades del Partit Republicà. No va funcionar. Hillary Clinton va perdre les eleccions de forma bastant clara. I ara, Kamala Harris ha intentat fer el mateix amb Dick Cheney i amb la seva filla Liz Cheney. Són dos polítics altament impopulars, que, com bé deia l'Albano, estan lligats al desastre de la guerra de l'Iraq. I la idea era que els demòcrates podien obtenir una mica de vots als suburbis, sobretot de votants blancs, amb nivells d'educació més alts, que passarien del Partit Republicà al Partit Demòcrata, i això no ha passat tampoc.
Costa, Albano, no sé si teniu alguna pregunta pel Blai, abans d'acomiadar-lo.
No, jo crec que tens tota la raó amb això, que la divisòria aquesta entre l'establishment, no?, i els que estan en contra de l'establishment... Tu creus que Bernie Sanders, ja sé que és una pregunta molt hipotètica, però tu creus que Bernie Sanders hauria aturat Donald Trump com a candidat demòcrata?
A veure, això és ja política ficció. Sí que és cert que a les eleccions del 2016, per exemple, Bernie Sanders era l'únic candidat a les primàries que consistentment en els sondatges va sempre superar amb Trump. Finalment no sé què hagués passat, perquè és veritat i molta gent ho deia, que Bernie Sanders és un candidat molt susceptible a ser demonitzat pel Partit Republicà, és un comunista, és un socialista, té amics a Cuba, etcètera, etcètera. També és cert que s'ha dit això mateix de Kamala Harris, que és una política absolutament centrista i molt poc sospitosa de ser extremista, i aquí, si es llegeix una mica en detall els sondatges a peu d'urna, molts votants perceben com una candidata bastant extremista, certament molt més del que realment seria. Llavors, clar, jo aquí ja sí que estem entrant al terreny de l'especulació pura, però sí que crec que segurament la millor manera de contrastar aquest enginy i aquest moviment antisistèmic que representa Trump, segurament era optar per alguna d'aquestes alternatives potser més populistes que les pròpies elites demòcrates van diguéssim, tallar d'arrel en el seu moment a les primàries per poder continuar posant els seus candidats, per posar Biden i ara per posar Kamala Harris, que és l'hereva ideològica de Biden, en certa manera.
Perfecte, doncs, Blai, moltíssimes gràcies per connectar-te. Et continuarem llegint les pròximes setmanes a VilaWeb. Que vagi molt bé.
Perfecte, que vagi molt bé.
Abans de continuar, que els lectors de VilaWeb sàpiguen que els pròxims 3 dies, el divendres, el dissabte i el diumenge, publicarem en català un reportatge fantàstic del Washington Post sobre com s'ho va fer Trump per ressuscitar en una batalla electoral que en alguns moments semblava que tenia perduda i que després, evidentment, no ha estat així i ha aconseguit la victòria, divendres, dissabte i diumenge. I d'aquí una estona parlarem amb l'Esperança Camps, la nostra cap de redacció des de València, sobre la situació al País Valencià. Però abans, Costa, del que deia el Blai i de l'abandonament de l'establishment i d'una part del Partit Demòcrata, de les classes treballadores nord-americanes que li han acabat donant la victòria a Trump, tu ens volies ensenyar un gràfic que no sé si l'Aleix ens pot projectar perquè el vegin també els espectadors de la tertúlia proscrita, que bàsicament, per als qui ens escoltin, diu que només el 26% dels nord-americans estan satisfets amb com els van les coses en general, amb la seva vida. Per què ens volies ensenyar aquest gràfic, Josep?
Bueno, bàsicament perquè jo crec que és el que millor explica el que passa als Estats Units i el que passa a les democràcies occidentals en general. És a dir, les democràcies funcionen en base a uns principis, no?, en base a uns valors... i en base a que normalment són més eficaces i són més estables i produeixen millors resultats materials, diguéssim, per la gent. El que passa ara ja ho hem viscut. És a dir, jo no vull ser alarmista, però a mi tot això, jo avui ho recordava, jo ho he refrescat una mica. El 8 de novembre del 2016, la primera vegada que va guanyar Trump, a classe de teoria política llegíem Hannah Arendt. Hannah Arendt, que és coneguda per haver escrit una obra que es diu Els orígens del totalitarisme, que explica com Hitler arriba al poder. I la sensació que se't quedava en aquell moment és que es donaven les condicions materials perquè un altre Hitler pogués guanyar unes eleccions. I Trump les va guanyar. No, Trump no és un Hitler, de moment. Ho dic de moment perquè està parlant de deportar centenars de milers de persones dels Estats Units.
I si em permets un incís, perquè aquí hi ha molta gent que s'escandalitza quan certs periodistes o analistes diuen que Trump és un protofeixista. El seu cap de gabinet, John Kelly, entre el 2017 i el 2019, ho va dir fa poc en una entrevista al New York Times. No és una opinió, diguem-ne, ni tan sols que provingui de la retòrica demòcrata, que també, sinó que els que han treballat amb ell abonen aquesta tesi.
És un personatge que ja també per la seva relació amb Putin i per la seva relació amb dictadors d'aquí i d'allà ja ha demostrat que els valors de la democràcia li importen relativament poc. Però jo deia això perquè, clar, la democràcia se sustenta en uns valors i se sustenta també en un rendiment, en uns resultats, en realment millorar les condicions de vida de la gent. I la democràcia ha funcionat bé quan les qüestions materials han anat bé per la gent, quan s'ha construït un estat del benestar, quan s'ha construït una societat més igualitària, quan s'ha expandit, diguéssim, la prosperitat econòmica. I ara som en un cicle regressiu. És a dir, avui en Bernie Sanders feia un comunicat valorant les eleccions i deia una cosa que aquí l'hem dit moltes vegades, que és que vivim en un món que les generacions més joves probablement viuran pitjor que les generacions dels seus pares. I això és una cosa nova, això és una cosa molt disruptiva i molt desestabilitzadora pel sistema, perquè vol dir que els valors que tenim, democràtics, de drets humans, de dignitat humana, no ens donen de menjar, i això fa que a la gent, diguéssim, no li serveixin només els principis democràtics, els principis de respecte per la dignitat humana, els drets humans, la igualtat home-dona, jo què sé, és a dir, per això són capaços de votar un racista, un autoritari, un tio que no és demòcrata ni respecta la dignitat humana, perquè el sistema no els hi funciona a nivell material.
Albano.
No només que la gent viu pitjor que els seus pares, per exemple, o que generacions abans, sinó que no hi ha l'horitzó de millora. És a dir, sembla que, és veritat, potser després de la Segona Guerra Mundial la gent no vivia pitjor que avui, però tenien, potser, una aspiració...
Es va acabar la guerra era fàcil millorar la vida, diguéssim.
Per això. I llavors, clar...
Tot l'estat del benestar es consolida com a reconstrucció de la guerra, diguéssim.
Ara bé, de qui és la culpa de que a França la gent visqui pitjor, de que a Estats Units la gent... És de Trump? És de Le Pen? És de Meloni a Itàlia? O certament és que la democràcia no ha estat fidel a aquells valors de redistribució i de benestar? Perquè tu, abans, en Blai, i tu també ho comentaves, no? La idea de que Trump es presenta com un antisistema, ja pot ser un senyor immobiliari o el que vulguis, però certament la idea de que aquest sistema que ens fa viure pitjor que els nostres pares, és a dir, la idea de que aquest sistema no ens ofereix res o no ofereix expectatives de millora, pues, m'imagino que hi haurà molta gent que dirà, pues, jo voto algú que critica obertament aquest sistema, fins i tot en el cas de que aquest algú tampoc sigui capaç de solucionar les coses. I jo posaré exemples catalans, ho dic perquè jo, hòstia, podem estar aquí parlant de Trump i de no sé què, jo sincerament no m'hi veig capacitat, però jo la intento entendre perquè més de la meitat dels nord-americans han votat aquest tio. Jo no me puc creure que més de la meitat dels nord-americans siguin tots uns racistes, no m'imagino que la meitat dels nord-americans siguin tan burros com Donald Trump. Vull dir, jo crec que no és així. Per tant, si de veritat ens preocupa el fenomen...
Hi ha una cosa que és molt evident, que és que com més el demonitzen des de l'establishment, és a dir, quan l'establishment mediàtic, polític, demonitza Trump, la gent que vol anar contra l'establishment polític mediàtic, més ganes tenen de votar en Trump. És que, perquè és una manera de fotre'ls un hòstia a la cara.
Però és que... I tu no tens ganes de fotre hòsties a la cara? Jo, als Estats Units, no sé, però jo sí sé el que passa aquí a Catalunya. I sé que aquí, quan fa que governen les esquerres a Barcelona? No, ho dic, perquè aquí ha governat Colau i la situació del lloguer és la que és. Vale, Colau no ho pot solucionar tot. Quan fa que governa Pedro Sánchez a l'Estat? Pues el tema del lloguer segueix sent una puta merda i moltíssima gent continuarà pensant que d'aquí 10 anys el tema del lloguer potser encara és pitjor. Llavors tens l'esquerra Esquerra Republicana a Barcelona, anant a veure la Copa Amèrica de la mà del Borbón, els independentistes. Hòstia, un dels grans partits independentistes fa president a un tio del PSC. L'amnistia, els màxims beneficiaris són la policia. El PSOE de Marlaska, hòstia... Ves a preguntar a la tanca de Melilla la quantitat de morts que estan en la compta de resultats, no de Le Pen, de Marlaska. Els comuns, hòstia, no, som ecologistes. Quin ecologista? Ha fet president a un pavo que ja t'ha dit clarament que ampliarà l'aeroport de Barcelona i que farà el Hard Rock. Per tant, jo no sé a qui fotre-li l'hòstia, però jo tinc ganes de fotre hòsties, perquè m'estan prenent el pèl d'una manera que...
Bueno, perquè
llavors... A què m'estan convidant? A que jo accepti que no hi ha cap alternativa possible. Que Trump és una alternativa? Jo crec que no. Que Vox o Oriols és una alternativa? Jo crec que no. Ara, què estan fent els meus? No estan fent, m'estan insultant cada dia. Això és la ràbia. Que m'imagino que sent molta gent.
A veure, jo crec que hi ha una cosa, per mi, bastant fàcil d'argumentar i d'entendre, que és que l'esquerra ha esdevingut el partit de l'establishment. No aquí, a Estats Units, a tot arreu de les democràcies occidentals. Per què? Perquè, diguéssim, una mica els consensos de la igualtat, de la democràcia, de l'estat del benestar, de determinades polítiques socials, això és un cert consens que ha anat avançant i s'ha anat consolidant. I ara mateix això està en crisi perquè el rendiment institucional, és a dir, el funcionament de les institucions, no és satisfactori. Per tant, els valors que inspiren aquest sistema entren en crisi. I entren en crisi, i qui és el primer que els defensa? Doncs l'esquerra, quan veu que retrocedeix el suport i augmenta la desafecció respecte d'aquestes institucions, l'esquerra tanca files. L'esquerra esdevé el partit que defensa l'establishment. Els partits que defensa l'establishment. I la dreta democràtica desapareix, diguéssim, com ha desaparegut als Estats Units, ja no hi ha una dreta democràtica, sinó que el que fa és tendir cap a l'extremisme de Trump, i el que passa és que el que proposa Trump no és solucionar res. Trump, tothom sap que Trump no solucionarà res. Trump el que ofereix són caps de turc. El que ofereix és culpables, és ajusticiar els culpables. Per tant, escolta'm, res no funciona, tot va malament. L'establishment ens ha fallat, l'esquerra ens ha abandonat. Viurem pitjor del que vivíem abans. Doncs res, escolta'm, començarem a assenyalar els culpables. Els immigrants, el feminisme, la igualtat de... LGTBI, etcètera. És a dir, totes les causes, diguéssim, que alguna mica l'esquerra n'ha fet bandera, al final acaben assenyalades per aquesta dreta reaccionària com els culpables de que tot vagi malament i, a més, que ningú s'ocupi d'allò que és bàsic, que és un cert funcionament mínim decent del sistema.
Deixa'm donar un parell de dades que complementen molt bé tota aquesta anàlisi que estàveu fent, perquè s'ha parlat molt de la quantitat de nord-americans que en aquesta campanya tenien la sensació que la democràcia nord-americana estava en perill. Sortia el mateix dia de les eleccions una enquesta de Edison Research que deia que el 73% dels nord-americans consideraven d'un bàndol i de l'altre que la democràcia estava en perill. Però això s'ha de posar al costat d'un informe del Pew Research Center, que és una casa d'enquestes molt prestigiosa, que diu que la insatisfacció amb la democràcia, la insatisfacció amb el funcionament de la democràcia als Estats Units és d'un 68%, I no és només un fenomen dels Estats Units. El 68% d'insatisfacció a l'estat espanyol, el 67% a l'estat francès, el 65% al Regne Unit, i a Catalunya, evidentment en aquest sondatge no ho demanaven, però sí que sabem, per l'últim baròmetre del CEO, que la xifra arriba fins al 70%. De manera que és evident que sí que hi ha aquesta resposta de dir que la democràcia ha deixat de protegir les classes populars, que la desigualtat està creixent a tot arreu, les diferències de renda encara més, el poder adquisitiu que et donen tant l'euro com el dòlar no han deixat de baixar en picat els darrers lustres, i com dius tu, Costa, doncs que hi ha, quan l'establishment dibuixa o diu que hi ha un enemic concret, en aquest cas Trump o qualsevol líder que sigui, hi ha molta gent que no tant perquè cregui en els seus postulats, sinó perquè identifiquen aquell lideratge com l'enemic o com la resposta d'impugnació en aquest sistema que s'hi tornen votant-lo.
No, jo crec que, deixem acabar l'argument sobre aquell gràfic, és a dir, amb aquell gràfic que diu que només un 20% estan satisfets, 26% dels americans estan satisfets en com van les coses a Amèrica, és impossible guanyar les eleccions pel partit que governa. És a dir, és que a més això històricament està documentat. És pràcticament impossible que el partit que governa guanyi unes eleccions quan el 75% del país pensa que les coses van malament. I això val pels Estats Units, val per Europa, val per Catalunya, val per tot arreu. Bueno. I a Catalunya també tenim aquest problema. És a dir, quan venim del que venim de tot el procés d'independència, venim de la pèssima, nefasta gestió que s'ha fet posterior al 2017, és normal, i aquí ja estic una mica ja tornant cap a casa, és normal que la gent també tingui, una part de la gent, aquesta reacció antisistema, anti-establishment, de castigar la classe política.
Bueno, però és que jo, evidentment, a cada país, a tot arreu hi ha problemes i a tot arreu la gent està rebotada amb el funcionament de la democràcia, i quan estaves a punt de dir el percentatge català, dic, deu ser la rehòstia, perquè és que a més de tots els problemes que tenen els francesos, els nord-americans, els anglesos, etc., a més, a Catalunya tenim el problema de que ni tan sols ens podem cabrejar i treure'ns de sobre el que en aquell moment mani. Perquè el que mana, primer que no es presenta a les eleccions, perquè és el rei d'Espanya, i... Però, a més, aquí hem viscut, diguéssim, ja no és una percepció, no? Perquè diu, no, la macroeconomia ha millorat, però com que la inflació... I llavors, no, és una percepció. Estem parlant de que aquí, en aquest país, i això, jo, potser digueu-me antic, però jo porto en el centre del meu anàlisi polític que aquí es van presentar desenes de milers de policies armats a colpejar la gent. I per mi res s'entén sense això. Digues.
No, acaba.
Que llavors estem oblidant, i tu dius, es busquen caps de turcs. Jo crec que aquí, justament a Catalunya, és un tema més fàcil, ho hauríem de tenir per tenir clar. Escolta'm, a mi no m'expliquis cuentos. Aquí hi ha una situació d'ocupació per la força. I, hòstia... I al Parlament de Catalunya hi ha un pavo del PSC votat per independentistes. Jo ho vull trencar tot.
Últim punt, Costa.
Últim punt. És a dir, el resum de tot plegat, d'on som i els riscos que tenim en aquest país ara mateix, i per què apareixen fenòmens d'extrema dreta i per què creixen també partits com Vox, etc, i com hi ha gent que vota aquest Alvise Pérez i tot això, també a Catalunya... Per mi hi ha una dada que és que jo crec que és tan evident que no entenc com no estan pensant i reflexionant sobre això, que és que l'independentisme, paradoxalment, ha perdut la bandera anti-establishment. És a dir, no hi ha res més disruptiu, més anti-establishment, que ser independentista. I al final l'independentisme ho ha fet tan malament que... Hi ha molta gent que percep que l'independentisme és l'establishment i que és part de la culpa, és a dir, que té part de la culpa de com van les coses. Jo crec que això, aquesta és la clau.
Escolteu, hi ha un... Lamento canviar de tema, però és molt important el tema que obrirem, que encetarem ara, i tenim l'Esperança Camps, la nostra cap de redacció a València, esperant-nos. Hi ha un fil que uneix tots dos temes, que és... salvant-ne les distàncies, la desprotecció de l'Estat respecte dels seus ciutadans. És una cosa que hem vist els últims dies amb la resposta negligent i desastrosa del govern de Carlos Mazón davant de l'episodi de Gota Freda. Esperança, bona nit.
Què tal? Bona vesprada, com va?
Molt bé. Escolta, abans de donar-te pas, ens deixes, oi, posar el vídeo que hem conegut avui o que hem vist avui de la consellera Salomé Prades de Justícia i Interior, que realment fas per barà?
Endavant.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Esperanza, es gravísimo. La consellera de Justícia i Interior, responsable d'emergències, no sabia que podien enviar alertes als mòbils fins un moment que ja hi havia morts.
És gravíssim, com dius. Però és que, a més, és més greu. És que no tinc paraules, perquè ara fa com 20 minuts el departament, el gabinet de la consellera, ha fet un fil de Twitter per explicar què és exactament el que ha volgut dir la consellera. Per tant, no només tenim un problema d'acció d'un govern que no governa i que no exerceix la seva força per ajudar a les persones que estan passant molt malament d'ençà de fa 9 dies, sinó que a més tenim un govern que té problemes de comunicació. Ara la consellera diu que no ha dit això que ha dit i que acabem d'escoltar tots. El seu gabinet s'ha entestat a dir que no havia dit això, sinó que pensava que això era un sistema encara en proves, que no s'havia utilitzat mai al País Valencià per donar cap alerta, i això és el que ella havia volgut, és el que diu que ha volgut dir. En realitat, estem davant d'un estat fallit, estem davant d'un problema molt greu de governança al País Valencià, i estem amb milers i milers de persones que d'ençà de fa 9 dies viuen enmig del fang. Que per bé que fa també mitja hora la consellera, la vicepresidenta Susana Campos Marero ha fet una roda de premsa de pràcticament un monòleg de 30 minuts dient que des del primer dia, des del primer minut, el Consell va estar al costat dels ajuntaments, ho ha dit així, dient que havien posat a disposició de tot el món tot allò que necessitava des del primer minut. Això no és de veres. Així que hi ha moltes persones que necessiten ajuda, que la necessiten de manera urgent i que no saben qui els ha de protegir. No saben on estan les persones que els ha de protegir, que els ha d'ajudar quan venen maldades. Això.
És realment,
així n'estem, així.
És realment escandalós que la consellera digui que el Consell ha estat des del primer dia al costat dels ajuntaments, quan justament l'altre dia sabíem, per exemple, que la Generalitat va avisar un dia tard a l'Ajuntament d'Algemesí del que havia passat i que, a més, ho va fer a l'exbatllessa perquè no tenia ben actualitzada la llista de batlles i batllesses. Avui, Esperança, publiques una anàlisi a VilaWeb on dius que totes les decisions que ha pres Mazón d'ençà que va arribar al càrrec han contribuït a afeblir la resposta a les grans catàstrofes. No sé si ens ho podries resumir pels lectors que encara no l'hagin
llegit. Clar, passa que el president Mazón el dimarts de la setmana passada, el dia 29 d'octubre, va tindre un parèntesi, un buit, hi ha un forat negre en la seva vida, en la seva biografia, en la seva agenda pública de 5 anys. Això ell ha intentat arreglar-ho a través d'això, de la comunicació, i tampoc no ho ha aconseguit. I cada vegada que ha pres una decisió o que ha fet una declaració, ho ha fet per empitjorar la situació. Primer va començar a dir que el govern espanyol havia actuat molt bé, moltes gràcies Pedro Sánchez, li va fer una mena de rendezvous quan va venir a València. Després, al cap una estona, va dir que no, que era el govern espanyol el culpable de tot. Ha començat a fer com una mena de diàleg, de sorts, enfrontant-se a uns i a altres, i al final el que ha fet ha sigut afeblir absolutament la seva figura. I quan la figura de la persona que ha de ser el líder és afeblida, la ciutadania no sap on està, no sap a on s'ha d'agafar, no? Per tant, a banda també es rodeja de persones que, no sé, me sembla que és, probablement, no sé si és exagerat dir que no són capaces de gestionar aquesta cosa que els ve damunt, persones que no tenen empatia. La consellera de Turisme, Núria Montes, ha sigut capaç, en 3 o 4 dies de diferència, d'ofendre a tot el País Valencià, pràcticament. Primer va ofendre les persones que tenien persones que havien faltat, familiars que havien faltat, dient-los que ni se'ls ocorreguera acostar-se a la fira de mostres i que anaren a sa casa a esperar a que els telefonaren per dir-los que anaren a buscar el cadàver. Els ho estava dient a unes persones que, primer de tot, havien perdut alguna persona a qui estimaven. el pare, la mare, un fill, aquí fora, o a un amic. Però també els estava dient a persones que probablement ni tan sols tenien casa, perquè la seva casa estava plena de fang. Després vaig ir a demanar disculpes. Aquesta setmana, ahir, crec que va ser, vam escoltar el testimoni d'una funcionària que està en el gabinet de la consellera, que el màxim punt d'empatia ha sigut al cap d'una setmana telefonar-li per oferir-li un cotxe oficial si haguera sabut. No sé, és com una cosa, és com una ineptitud, és una presa de pèl, és com no saber on estan ni per a qui governen, és no saber que estan tractant amb persones i que les persones tenen vida, estan patint i, a més, prenent aquest tipus de decisions que, al final, el que fan és afeblir també Amazon, perquè Amazon està pràcticament en la corda fluixa, i el que fa és això. Ara avui, per exemple, ha desmentit que estiguera desaparegut durant aquelles 5 hores. I Amazon ha dit que sí, que ella estava al telèfon i que sabia tot el que estava passant. Llavors, què passa? Si ho sabia, per què no va actuar? Per què no va donar una instrucció?
O una cosa o l'altra.
Efectivament. És a dir, si no ho sabia malament, però si avui diu que ho sap, no, a més ha fet aquest gest, no el telèfon quan fugia dels periodistes, perquè això és un altre, no contesta preguntes dels periodistes que estan allà a peu de canó, va a casa dels amics a que li facin banys i massatge, se'n va a la COPE, se'n va a Telecinco, al Cascabel, i aquest programa de l'extrema dreta de la cadena 13, no? Vull dir, clar, els periodistes li preguntaran, on estaves? Estava al telèfon, no?
Esperança, t'has mig anticipat a la pregunta que et volia fer a continuació, que és, amb aquestes circumstàncies, amb aquesta cadena de negligències que cada dia es va fent més grossa, com pot aguantar la legislatura el govern de Carlos Mazón? Quins escenaris t'imagines? Com acabarà la cosa?
Carlos Mazón té la majoria en les Corts Valencianes, encara que ell no tinga els diputats que necessita, té el suport de Vox, i Vox no el farà caure. Em fa l'efecte. Jo tinc molt poc a fer en la condició humana dels polítics valencians. Jo crec que ell s'enganxarà al que siga. Ells no tenen vergonya ni la coneixen i, per tant, continuarà governant tant sí com no. Tot el món està molt expectant per veure què dirà la compareixença de dijous vinent a les Corts. Els grups parlamentaris han demanat que comparega per explicar la seva gestió de la gota freda, d'abans i de després. Però a mi em fa l'efecte que, tot i que està molt feble, si el Partit Popular, si Madrid no el fa caure, ella sí, intentarà aguantar com siga. Ja s'inventarà qualsevol altra cosa, tirarà les pilotes per endavant, farà el que siga, però jo no conec a cap governant del Partit Popular que hagi dimitit, així al País Valencià. I mira que n'hem tingut també d'extraordinaris.
I et volia demanar també pel paper de l'oposició, perquè el PSPB ha dit aquesta setmana que aprovaria el pressupost d'Amazon perquè d'aquesta manera poguessin arribar els ajuts de la gota freda. De Compromís, Joan Baldoví, l'altre dia en una entrevista de la Laura Escartida i a VilaWeb, que Amazon havia de dimitir, que no podia seguir ni un segon més al càrrec, però va trigar molts dies a dir-ho. És veritat que perquè hi havia molta gent de Compromís que era a peu de carrer ajudant les víctimes, no? Però no sé si la percepció és que la reacció de l'oposició està sent una mica erràtica o que s'ha fet esperar més del compte.
Els primers dies tot el que passava és que hi havia molts morts encara dels carrers i n'hi havia molt de fang, i Compromís va decidir els primers dies mantindre una miqueta de distància i de respecte, deien ells, cap als morts. A mesura que es van anar coneixent detalls, perquè els primers dies es veia que alguna cosa no havia funcionat, però no es coneixien aquests detalls de què havia passat realment en el centre d'emergències, què havia passat amb la consellera, què havia passat amb el president. A mesura que la cosa era tan evident que la primera decisió, la de no avisar al personal unes hores abans de que baixara la barrancada, s'havia pres tan malament, Compromís sí que començava a dir que ara no era el moment, però que quan fora el moment demanaria responsabilitats polítiques. Ja fa un parell de dies que ja les estan demanant i ja està demanant la dimissió de Carlos Mazón. Quant al PSPB, no ho han demanat encara, cosa molt curiosa. El PSPB, com sabeu, la secretària general és la ministra Diana Morán. L'han tinguda molt, molt resguardada, l'han resguardada molt, a Diana Morán. De fet, s'ha banyat molt poquet en aquesta crisi, ha parlat poquíssim. perquè suposa que el partit la vol preservar, no, no vol que es banyi, perquè ell fa espanyol que també és part del problema, perquè m'ho ha fet molt malament, però també és de veres que tampoc no, no podem tirar flors i violes quant al comportament de Pedro Sánchez i del govern espanyol. I en això que deies d'aprovar-li els pressupostos a Amazon, m'imagino que això és una, això que es diu un pasteleig, no? Perquè ells esperen a la vegada que li aproven els pressupostos a Pedro Sánchez en Madrid.
De fet, ja vam sentir Pedro Sánchez que demanava que, precisament amb la, adduint l'excusa o com a mínim l'explicació del que havia passat al País Valencià, que se li aprovessin els pressupostos. Dono pas al espera'ns esperança, quan vulguis participar, participa. Dono pas a l'Albano i al Josep sobre la qüestió.
Jo volia aprofundir una mica en la pregunta que li acabaves de fer sobre l'oposició. Sobretot en el cas de Compromís. És a dir, abans estàvem parlant, per exemple, com aquí a Catalunya veiem de vegades una mica d'impotència, no? De dir on estan els nostres, no? Fotent canya. Clar, jo no conec tan de prop el cas al País Valencià, però, no sé, des de fora potser també es troba a faltar una oposició, en el cas de Compromís. Jo segueixo alguna gent a Twitter que són de Compromís, però molt crítics en Compromís, i tenen allà un debat de dir, ostres, amb la que està caient hauríem d'estar sent més... Què em pots explicar d'això? Perquè em crida molt l'atenció, justament també parlant del que parlàvem abans de Trump, no? De dir, cal que la gent es vegi reflectida la seva ràbia, no? Davant el que passa.
Sí, això que dius, Albano, és de veres, però jo ho he dit un poc al principi, no? que al principi hi ha tant de mort i tant de fang i tanta gent patint, feia com, m'imagino, que els feia com a cosa, diguéssim, ser molt més expeditius. Ara, com, ja t'he dit, comencen a fer-ho i, efectivament, aquesta gent que tu dius més crítica, la gent de Compromís més crítica en Compromís, efectivament, aprofiten també per a explicar que tot això que ens passa també és perquè o bé estem mal finançats, perquè Espanya ens té espoliats, etcètera, etcètera. I també és de veres que demanen més, com sempre han fet, que més madura a Compromís. Hi ha que entendre també que Compromís a Madrid dona suport al govern de Pedro Sánchez. I m'imagino que també juguen a fer aquests equilibris. Una cosa és el discurs que fan a València, perquè crec que en
això
molt poques hores de
sona,
diferència...
Aquí.
Clar, clar. Amb molt poques hores de diferència, el Gadamico va fer una roda de premsa en el Congrés i van haver les declaracions de que esmentava Ot a Laura Escartí de Joan Baldoví, i encara aquella encara era molt més tèbia, no? Joan Baldoví ha començat a demanar la dimissió directament i a dir paraules prou malsonants ja contra el president Mazón. I també s'haurà de veure una cosa que se m'ha oblidat dir adés d'aquesta resposta, la manifestació que hi ha convocada per al dia 9, per aquest dissabte de vesprada a València. Això també, quan Ot em preguntaves com, si Mazón podria aguantar o no podria aguantar. Avui ja he començat a veure a tot el país protestes i manifestacions.
Aquest vespre n'hi havia, sí, sí. Que no,
efectivament, contra Amazon. La del dissabte s'espera que siga una marxa molt, molt compromesa, molt... molt
continguda.
Volen que siga una marxa molt continguda, silenciosa, que siga sobretot un homenatge a les víctimes i un crit silenciós per la dimissió de Carlos Mazón. Ja se sap, els organitzadors, ja demà publiquem a VilaWeb una entrevista amb Anna Oliver d'Acció Cultural, són més de 40 entitats que la convoquen. Ells ja saben que la gent que està traguent fang als seus pobles i a les seues cases no podran anar a aquesta manifestació, però sí que demanen que la gent que no està traguent fang que sí que vaja, justament per a solidaritzar-se amb aquesta gent. Carlos Mazón porta un any i poc més al carrer i ja ha tingut al càrrec i ja ha tingut unes quantes manifestacions contra ell al carrer. Va tindre la de l'ensenyament, ara se suposa que aquesta del dissabte serà molt especial, m'imagino que això sí que començarà a tocar-lo i és molt probable que en Madrid ho vegin això i se n'adonen que tenen un cadàver polític instal·lat en el Palau de la Generalitat. I avui Tellado deia en unes declaracions que qui havia de donar explicacions sobre l'agenda d'Amazon és Mazón. Però parlava de Mazón, no parlava ja ni del president de la Generalitat ni de Carlos Mazón, ja parla de Mazón. Això fa com l'efecte que pot ser com l'avançala d'algun moviment posterior, però tampoc no tenen un recanvi per a posar, no?
Josep.
No, jo crec que ja ho has dit abans, no? Que tot plegat es relaciona bastant amb el que comentava abans d'Estats Units i de la crisi que tenen les institucions democràtiques a nivell mundial. La idea bàsica d'això, del que està passant al País Valencià i el vincle que té tot plegat, és que més que, diguéssim, el progrés material de la gent, en aquest cas està en joc la supervivència física de la gent. És a dir, que unes institucions no siguin capaces, ni les valencianes ni les espanyoles, perquè davant una emergència així el que és ridícul és que es tirin la pilota uns als altres. No, això ho havies de fer tu, això em tocava a mi. Això deslegitima i genera desafecció de tothom respecte de totes les institucions, això hauríem de veure. Clar, aquí estem exactament aquí, no? I a mi em preocupa també, i no sé si és molt precipitat, si és massa aviat per parlar-ne, jo tot això estic disposat
a
considerar-ho, però qui està omplint aquest buit? És a dir, la deslegitimació de les institucions valencianes i de l'estat espanyol en el País Valencià pel que està passant, per aquesta manifesta incapacitat de protegir la gent, que és l'obligació principal, primera, d'un estat, d'unes institucions democràtiques o no, preservar la vida i el patrimoni de la gent, protegir-los, si això no ets capaç de fer-ho, això és una de les coses principals que genera desafecció. I aquest buit, a mi em fa molta por que aquest buit també l'ompli l'extrema dreta.
Ah, el vice i tots aquests que estan allà fent aquelles connexions, per això, jo començava dient que el meu problema no és Trump, ni Le Pen, ni el vice. El meu problema és els que haurien de dir, senyors, hi ha una altra manera de fer les coses. Per això jo preguntava per Compromís, que insisteixo, no conec gaire el cas i tal, però, ostres, aquí a Catalunya sí que jo veig, bueno, que no hi ha oposició. On està l'oposició independent?
Jo no sé si Esperança, això, aquesta preocupació la teniu, no? Que es pugui generar un espai, diguéssim, per l'extrema dreta instrumentalitzar tot això.
I sort que l'esquerra està treballant al terreny, perdó, que sembla que no, però sí que és veritat que...
Sí, això que dius costes de veres, hi ha molta preocupació. De fet, els organitzadors d'aquesta manifestació estan preocupats perquè s'estan detectant molts grups, a banda de totes aquestes connexions que dieu, no? aquests pseudoperiodistes que informen, diuen sobre el terreny, llancen mentides i qualsevol altre tipus d'informació que no és certa i escandalitzen més encara del que s'hauria d'escandalitzar. És de veres que estan per així. Se'ls veu repartint menjar, ajudant a les persones, però se'ls veu també d'una hora lluny. Vull dir, se'ls veu com van vestits, se sap qui són. Diumenge passat, amb l'avinguda del Borbó a Paiporta, hi eren. Nosaltres hi vam ser, també. I se'ls veia, no? De fet, se'ls veia. Estaven allí amb la seva indumentària, se'ls veia. Sí que estan clavant-se tot arreu. I és de veres que l'esquerra té... crec que sí que està treballant el fet d'impedir que agafen molt més terreny i com a mínim que penetren, no?, dintre de la societat i que s'aprofiten d'aquestes persones que ho han perdut tot. I tot és tot. Per tant, és normal, entre cometes, que si algú se'ls acosta amb menjar, amb diners o amb alguna oferta d'alguna cosa, s'hi agafen. Perquè, efectivament, l'Estat no els ho ha donat, no els ho ha donat encara. Estan esperant-ho. Ells s'agafaran allò que els donen. Que els ajuda, qualsevol cosa que els ajude. Per tant, és cert que està, que aquesta problemàtica hi és i aquest perill hi és.
Esperança, abans feia el pont d'una qüestió a l'altra, i ara ho recordava el Josep, en el sentit de la desprotecció de l'Estat, però és veritat que en aquest cas concret, per no barrejar peres i pomes, en aquest cas concret hi ha exemples molt específics i molt clars d'una negligència que té noms i cognoms i que són els del Consell de Carlos Mazón. Llavors, en aquest sentit, et volia demanar, perquè abans deies que no has vist mai o que has vist molts pocs o gairebé cap dirigent del Partit Popular al País Valencià dimitint, aquesta setmana s'han fet, per exemple, comparacions amb la gestió de l'accident del metro de València, però sí que és veritat que hi ha una cosa diferent respecte de fa 20 anys, que és que ara hi ha xarxes socials, ara hi ha els vídeos que corren tota l'estona, el relat de la premsa internacional, per exemple, amb la visita del rei a Paiporta, ha estat importantíssim per veure que a dins del país no érem tres o quatre especials que veiem les coses d'una determinada manera, sinó que el malestar de la gent de Paiporta també es llegia fora del País Valencià i fora dels Països Catalans i de l'Estat espanyol. Per això et demano, no sé si tens la sensació que alguna cosa pot començar a canviar, encara que Mazón faci i desfaci tant com pugui per no dimitir.
M'agradaria tindre aquesta sensació, però he perdut la fe, perdó, he perdut la fe un poc en aquesta mena de polítics professionals, és a dir, són polítics que viuen d'això, és tan ridícul com això. On aniran si se'n van? És a dir, on anirà Carlos Mazón si dimiteix? I ell no dimitirà, perquè ell està absolutament convençut que ho va fer bé.
Però em refereixo a un canvi entre la gent,
Entre la gent, sí, però la gent no es farà caure si no convoquen eleccions. És a dir, ja pots fer una manifestació de 100.000 persones. Si ell no dimiteix, no pots fer-lo caure. És que a mi, probablement vosaltres teniu una altra visió més optimista perquè hi ha uns 300 quilòmetres de distància, però a mi em fa l'efecte, coneguent un poc això...
Albano, tu volies dir.
No, volia dir, abans Esperança deies, ostres, si aquesta gent que ho ha perdut tot, hi ha aquests grups donant menjar o roba o el que sigui, però és que jo crec que el perill és que donin una altra cosa que ningú més dona, que és una explicació, un sentit, un horitzó polític, i és el que està fent perfectament, no? De dir, anem a... anem a culpar a Pedro Sánchez, no sé quantos, dona igual, el relat que sigui, el que vull dir, mm-hmm. I això, insisteixo, ja me faig passat, de dir, jo m'enfado amb tots nosaltres, o no sé com dir-ho...
Pel grau de tolerància que tenim a les coses que passen.
No, perquè en teoria...
Per no ser capaços de...
Per no ser capaços
d'ocupar l'espai.
Per exemple, que a Catalunya, perquè això sí que ho vam veure a Paiporta, i tu vas fer un tuit, jo estic avergonyidíssim de que a Catalunya avui pugui venir el Borbón i no s'emporti 20 quilos de fang a la cara cada cop que ve. Què ens està passant? O sigui, aquí cada un assumirem les responsabilitats que tenim, però lo normal, lo desitjable, i tu no me recordo com era el tuit, però dius, escolta'm, com està passant això? Jo he vist un alcalde de Junts per Catalunya, Figueres, anant a rebre el Borbón. Què collons és això? Jo veig... Elisenda, dic pobra Elisenda perquè la poso d'exemple, puc posar 25 més. Veig Elisenda allà rient-li les gràcies al Borbón en la Copa Amèrica. O sigui, què collons està passant? Vull dir, com és que els hi fem tan por als nostres representants perquè no es plantin i montin un pollo cada vegada? Escolta'm, Jo he vist el Salvador aquell, com es diu, el del Port de Barcelona, que ara l'han canviat. El Lluís Salvador allà...
D'Esquerra Republicana,
allà fent la reverència. Però què collons és això? Jo no ho entenc. Jo ho vaig somiar, lo de l'1 d'octubre. Tinc aquesta sensació. I llavors, aquest enfadament, aquest buit, per principis, jo no me posaré en mans del primer que em digui que a sobre la culpa és d'un tio que acaba d'arribar de Perú. Vull dir, o sigui, si de veritat no tenim collons de rebre el Borbó com es mereix, jo estic molt enfadat. I potser no seguiré... Però jo entenc l'enfadament de molta gent. Estic molt cabrejat i avergonyit. Escolta, Salvador Illa, perquè aquí estem parlant de Mazón. Però Salvador Illa acaba d'anomenar per infraestructura.cat el tio que Espanya va fer dimitir perquè els trens no cabien pels túnels d'Astúries. I Espanya diu que aquell tio que es diu...
Tàboas,
que aquell tio ha de dimitir perquè és un inútil i un incompetent i no pot ser president de Renfe. I què fem? Pues aquí a Catalunya el posem al front de les infraestructures. I no he sentit ni un grup parlamentari dir res d'això. Com pot ser? Com pot ser que cap grup parlamentari hagi dit res de l'altra notes que han posat l'Alfredo aquell de...
Perquè
és el buit, no puc d'indignació.
És el buit que ningú ocupa. Jo em preocupava una mica això que deia en Esperança, de que Compromís, per exemple, han fet aquesta política de no posar-se massa per enmig. És a dir, això és molt complicat. És a dir, la gent demana, en moments així de catàstrofe i de crisi, la gent vol veure els seus. És a dir, potser no han de sortir a demanar la dimissió d'en Mazón. El que han de fer, segurament, és posar-se les botes d'aigua i anar-se'n a treure fang i liderar, i veure que són capaços d'ells fer les coses diferents.
Això ho han fet, eh? Hi ha hagut molts líders de Compromís, molts regidors, diputats, que sí que han anat a treure fang. Això ho han fet.
Sí, no estava dient que no ho hagin fet, però vull dir que la gent espera que es facin això. És a dir, que tu lideris amb l'exemple i que tu demostris que tu ho saps fer diferent, perquè si tu no demostres que ho saps fer millor, deixes un espai buit, i és el que passa ara amb la manca d'oposició que hi ha ara al Principat a les polítiques del govern de Salvador Illa.
Escolteu, com que falta un minut per les 9, Esperança, si vols tancar amb un comentari final.
Simplement dir que la setmana passada, quan feien la tertúlia amb Gemma Pascual i en Núria Cadenes, estàvem indignades i cabrejades, i aquesta setmana crec que el nivell d'indignació ha pujat encara més, perquè hem anat coneguent totes aquestes coses. Bàsicament, recordar que la gent continua demanant ajuda, necessitant ajuda. Els pobles continuen amb fang, les persones continuen tenint les mateixes necessitats pràcticament que tenien fa una setmana, que n'hi ha canals per a donar aquesta ajuda, que no és material ja, que és, bàsicament és un altre tipus d'ajuda el que necessiten, i que hi ha un sentiment també molt fort d'aquestes persones d'agraïment. Diumenge passat, quan anàvem per Paiporta fent un reportatge, el primer que te deien les persones és: avui és el primer dia que han vingut els militars, perquè ve el rei i ha vingut els militars. Diu, però voluntaris en tenim de tot arreu. I no te pregunten res, només venen, no t'hi diuen res, només venen a casa i t'hi diuen: què necessites? Com et puc ajudar? I ells estaven molt, molt agraïts. Per tant, tota aquesta ajuda que s'està organitzant encara d'autobusos que han de baixar a València i tot això, sé que serà molt ben rebuda, justament per això, perquè falta l'ajuda oficial. No?
Gràcies, Esperança. Albano, tens 5 segons.
5 segons. Només volia dir que molta gent aquesta setmana m'ha dit que s'havia emocionat moltíssim i que havia après moltíssim i que s'havia certament sentit a prop escoltant la tertúlia de la setmana passada, on l'Esperança, la Núria i la Gemma van explicar coses molt potents.
És així. En aquests moments es nota quan tens una mirada de país. Escolteu, per acabar, deixeu-me recordar coses que hem dit al principi. Hem parlat d'aquest article de l'Esperança, que encara el podeu trobar a VilaWeb, que és quan Carlos Mazón va decidir que el servei d'emergències era una nosa pel Consell, per aquesta ajuda que deia l'Esperança, que continua necessitant molta gent del País Valencià. La Núria Cadenes va publicar una peça l'altre dia que es diu Per ajudar el País Valencià, informació de servei, que si la busqueu la trobareu de seguida. I, com deia, aquest cap de setmana, a partir de divendres, publicarem aquest reportatge sobre un especial sobre l'arribada de Trump a la Casa Blanca de nou. Josep Albano, moltíssimes gràcies per la tertúlia d'avui.
A vosaltres.
I aviat us retrobareu amb la Txell Partal.